5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, com sempre, l'equip habitual, no? El Toni Olivella, que és el controla els greus, els aguts i totes aquestes coses, el Marc Pujol, que també ajuda i tira un cop de mà, i la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan acaba d'emetre's aquest programa ho penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, penja les explicacions soltes que jo he anat fent d'aquestes 5 efemèrides dites o fetes de la història de Catalunya, del món, etc, etc, etc. Però sempre comencem amb una cançó, i avui, com que és l'estiu, hem buscat una cançó que segurament molts de vosaltres no coneixíeu. Jo us haig de reconèixer que no l'havia sentida o no hi havia parat esment. És una cançó del Raimon i porta per títol A l'estiu, quan són les 9.
A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol. Aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol. Aquí, per ara. Com m'envaeix el cos la teua absència, com desaprenc les coses que sabia, com cada nit que passa i cada dia sent el desig de la teua presència, sent el desig de la teua presència. A voltes pense que sense tu no hagués fet res mai de la vida. A voltes pense que amb tu no faré res mai de la vida. Quan pense que pense aquestes coses, pense que sóc un desfici enamorat. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol. Aquí, ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol. Aquí, per ara. Per a que tu pugues ser tu, jo no he deixat de ser jo. Per a que jo puga ser jo, tu no has deixat de ser tu. Tu i jo hem volgut sempre ser-ne dos, tu i jo hem volgut sempre ser-ne dos. El temps cantat, el temps comptat, el temps comptat que ara em queda i que no sé si el cantaré, si el contaré, si el contaré, ni si me'n queda, ni si me'n queda. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol. Aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol. Aquí, per ara.
De juliol del 1851, el dia que a la localitat francesa de Bry-sur-Marne mora el inventor, hauríem de dir, i pioner de la fotografia, Louis Daguerre. En Louis Daguerre era un fill de família benestant, una família d'origen basc, per cert, que va ser educat en les arts fins als 14 anys, quan va mostrar les seves habilitats de dibuixant i va començar a guanyar-se la vida com aprenent d'arquitecte. Delineant d'arquitecte, vaja. Això el va dur a ser aprenent al taller del dissenyador d'escenaris de Goti i va ingressar després com a ajudant d'un altre gran escenògraf d'aquell moment, Prevost, amb la qual cosa doncs, la seva afició per les construccions es va, diguem-ne, anar derivant cap al teatre i es va donar a conèixer en teatre i pintura, inventant el mes de juliol del 1822 el diorama, ja sabeu, allò que ara en diem decorats, no? El diorama, que és un model que dona una vista tridimensional perquè està posat una mica arquejat i totes aquestes coses. I, per tant, el noi va començar a fer algunes exposicions i es va començar a interessar, per dir-ho així, pel verisme de lo que es dibuixava. El 5 de desembre de 1829 va entrar en associació amb un altre francès, Nicéphore Niépce, que havia inventat un sistema de fotografia, bueno, de fotografia, el 1822. No era ben bé de fotografia, però que obtenia imatges damunt d'una superfície. Agafava una pedra, o un paper, un cuiro, alguna cosa, ho pintava amb una barreja de batums i coses estranyes, i ho deixava durant 8 hores, havia d'estar durant 8 hores el que ara en diem d'exposició, no? Després, doncs, rentava tot allò i allà s'hi retenien aquestes imatges que tenien l'inconvenient de que era una imatge directa, és a dir, es veia el que es veia. Després, això de les 8 hores d'exposició, clar, amb les 8 hores d'exposició tot allò que es bellugava no sortia i només sortien les coses fixes. Per tant, era una mica una exposició de paisatges, que es podia fer, això sí, com hem dit abans, damunt d'un cuiro, damunt d'una pedra, damunt d'una sèrie de coses. Llavors, aquesta associació entre Niépce i Daguerre, doncs el Daguerre va continuar millorant-ho amb la mala sort que el 1833, és a dir, 3 o 4 anys després d'haver-se associat tots dos, en Niépce mora i aleshores ell continua les investigacions en solitari. De fet, hi ha un fill de Niépce que també reclama coses i reclama drets, però el Daguerre va fent, no? Va fent fins que el 1835, i per casualitat, descobreix el que serà l'antecedent del revelat fotogràfic. És a dir, no cal rentar aquella imatge, no cal deixar-la durant 8 hores allà que vagi agafant fotons i coses d'aquestes, sinó que amb uns aproximadament 20-30 minuts en té prou. A base de què? A base d'aplicació de mercuri i crea el que ell bateja, que és el seu segon invent, que fa públic el 7 de gener de 1839 i que ell bateja com a daguerrotip. El presenta en una reunió de l'Acadèmia de Ciències només ensenyant els resultats. Ara fa una cosa per poder dir que allò s'entén, doncs agafa el secretari de l'Acadèmia, el Domènec Francesc Joan Aragó, es deia, i li ensenya com funciona tot plegat, però amb la promesa de que no ho explicarà a ningú i d'aquesta manera ell continuarà tenint l'exclusivitat. Les acadèmies queden absolutament al·lucinades, parlen amb el govern francès perquè li compri els drets de l'invent de guerra a canvi d'una pensió vitalícia per ell i pel fill de Niépce, que, com dèiem, també reclama els seus drets, no? El govern arriba a aquest acord, li donen aquests diners i el govern ho presenta el 19 d'agost de 1839 com un regal que fa França a tot el món, publicant les instruccions del treball de com s'ha de fer tot allò, que si el mercuri cap aquí, que si el mercuri cap allà. La tècnica bàsica, ja la coneixeu, suposo, però era una placa de coure coberta amb una dissolució, amb una solució de plata, que s'exposa a la llum uns 30 minuts, més o menys. Quan la imatge desitjada ja queda fixa, llavors allà la placa submergeix en dissolvent, es renta, i allà que tenim la foto. Clar, això té un problema, que és que no pots fer còpies, només en fas una i és única. I, a més, el temps d'exposició és llarg i allò de les figures que es belluguen també, i a part de que el vapor de mercuri és tòxic. Però en Daguerre és molt tossut, va investigant, va millorant, i va, diguem-ne, escurçant aquest temps d'exposició. Al mateix temps, també, val a dir que fa maniobres fosques per poder eliminar el nom de Niépce de tot aquesta d'això i que només quedi ell com a autor, cosa que aconsegueix batejant la seva màquina com el daguerrotip. Bé, farà el 1938, farà la primera foto de persones humanes perquè aquest temps s'ha anat reduint molt, hem passat dels 30 minuts, hem passat als 4-5 minuts, i, és clar, llavors ja pots dir-li amb la gent que no es bellugui gaire. Té la sensació, dona la sensació que és una foto pactada, però bé. Al final, l'estat francès agraït el fixarà una pensió vitalícia, els hi apujarà la pensió vitalícia anual, 6.000 francs pel de guerra aquest i 4.000 francs pel fill de Niepce. Malgrat tot, el de guerra es quedarà la patent a Gran Bretanya, no? I es dedicarà a promocionar l'invent sense massa èxit i a recollir vistes dels carrers de París mentre presenta l'invent a l'Acadèmia Francesa de Ciències. Vol el reconeixement mundial, té condecoracions i totes aquestes coses, sense esmentar mai el que el havia ajudat al començament, el Niepce, fins al dia de la seva mort, com hem dit, el 10 de juliol de 1851. I com que el daguerrotip és l'antecedent, l'avantpassat, l'inici, diguem-ne, de la fotografia, doncs hem buscat una cançó que parli de fotografies i jo vaig recordar una cançó de l'Elis Regina i l'Antonio Carlos Jobim que porta precisament per títol Fotografia. Aquí teniu, doncs, com homenatge a Lluís de Guerra, Fotografia, Elis Regina, Antonio Carlos Jobim.
Você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz. Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Neste bar, a meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo.
De juliol de 1970, el dia que a Madrid mora el militar i polític Agustín Muñoz Grande. Agustín Muñoz Grande era de família humil, va ingressar de ben jovenet a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo i ràpidament va demanar doncs, poder anar a la Guerra del Marroc, perquè a la Guerra del Marroc, diríem, els ascensos eren més fàcils. Allà va destacar, sobretot, a la retirada de Chauen i el 1925 va ser ferit greument al pit per un tret a la batalla de Luzuemes, cosa que el govern li va agrair, oferint-li que fos ajudant del rei Alfons XIII, cosa que Agustín Muñoz Grande va rebutjar i va dir, no, jo me'n vaig al Marroc. Ell era clarament de simpaties, diguem-ne, dretanes, que quan es proclama la Segona República puja l'any 1931, puja al nivell de tinent coronel i Azaña, el 23 de setembre de 1933, li demana que constitueixi i que es posi al davant d'un cos de seguretat que serà la Popular Guàrdia de Salto, que ell organitzarà en 3 mesos i on s'estarà fins a l'any 1935, quan el govern, començant a veure les seves simpaties pels descontentament que hi ha dintre dels militars, el nomena delegat d'Afers Indígenes al Marroc. Quan el Franco s'aixeca en contra del govern establert, ell intentarà ajuntar-se amb els rebels, però és descobert, és empresonat a la Model de Madrid i condemnat a 9 anys de presó. Aquests 9 anys de presó, en funció del seu expedient, podríem dir acadèmic, en aquest cas militar, doncs és rebaixat a 2 anys i després, gràcies a la intercessió dels generals Miaja i Rojo, li perdonen l'arresto i el deixen que torni a entrar a l'exèrcit. Ell fa veure que sí, que d'acord, però el 21 de març quan de 1937, quan l'envien cap a València i ell surt cap a València, ja té clar que durant el trasllat es fugarà, passarà a la zona sublevada de Franco i allà dirigirà la segona brigada Navarra, la batalla de Santander. Després serà comandant de la 150a divisió, en la qual farà l'ofensiva cap a Aragó. A la batalla de Casp derrotarà les brigades internacionals i, quan després comenci la campanya de Catalunya, trencarà les línies defensives republicanes del Segre, facilitant així la caiguda del front i, evidentment, la caiguda de Barcelona. Quan, acabada la guerra, Franco fa el seu govern, aquell govern no li surt massa bé i el 9 d'agost de 1939 decideix canviar el govern. Entra el segon govern de Franco, on Muñoz Grandes, en funció de les seves, diguem-ne, dels seus mèrits, és nomenat ministre secretari general de la FET i de les JONS, en substitució de Raimundo Fernández Cuesta, que amb el Franco li ha sortit una mica rana. Està en tercera posició, darrere de Ramon Serrano Sunyer i Pilar Primo de Rivera, és ell el que mana més dintre de la falange. Però té l'error de voler fer un pla de reconciliació nacional per recuperar a tots aquells rojos que no tinguessin delictes de sang i que la falange doncs, els hi passés un examen i fossin d'això. La cosa fracassa, evidentment, els radicals separatistes, els radicals nacionalistes són molt més forts i ell dimitirà a l'any 1940, el nomenaran aleshores director, jefe, com vulgueu dir-li, del camp de Gibraltar, cosa que li permetrà establir converses amb els nazis de cara a si un dia volen l'operació Fèlix i si un dia volen ocupar Gibraltar, doncs que comptin amb ell. El 1941, el Franco, sabedor d'això, i que els alemanys acaben d'envair la URSS, el posa al davant d'una unitat de voluntaris que anirà a ajudar el govern nazi, la famosa i mai prou ponderada Divisió Azul, que el farà molt popular a Alemanya fins al punt de que fins i tot tindrà una entrevista personal amb en Hitler per veure com pot ser, com pot fer que Espanya entri a la Segona Guerra Mundial, perquè el Franco ja ha dit que ell vol estar entre dues aigües, no? El Franco, quan s'assabenta d'això, s'emprenya, el destitueix l'any 1943 i la manera de destituir-ho, com sempre, és fer-lo tinent general, és dir, fer-lo pujar cap amunt, però portar-lo a un lloc que no tingui tropes i, per tant, no pugui fer cap moviment militar. I què millor que posar-lo a la casa militar de Franco? Per tant, el tenim ja de secretari, per dir-ho així, de Franco. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el Franco és nomenat... Ai, el Franco, el Muñoz Grandes és nomenat comandant de la Regió Militar de Madrid. Avança el temps i hem d'anar a saltar fins a l'any 1851, quan, el 18 de juliol, Franco constitueix el seu 8è govern i torna a pensar en ell, i en concret pensa en ell pel Ministeri de l'Exèrcit. El col·loca al Ministeri de l'Exèrcit, penseu que és el govern que ha de fer el concordat amb la Santa Seu, que ha de fer els acords amb Estats Units i que, perquè l'accepti la comunitat internacional, l'1 de maig de 1952 ha de fer un indult. Per tant, li interessa molt tenir algú fidel que controli els militars. Però el Muñoz Grandes és un gran espia, o digueu-li com vulgueu, però és un mal administrador. El Ministeri de l'Exèrcit va de mal en pitjor i el 1957 Franco el substitueix per Antonio Barroso i amb ell el desplaça a l'Estat Major i el nomena vicepresident de govern. Per què? Franco acaba de tenir un accident de caça, té una mà inutilitzada temporalment, i comença a preparar la seva successió. Però ja veu ràpidament que aquest noi no acaba de pintar bé i el 1967 el substituirà per, ara aquest sí, aquest fidel i bo, el Luis, bueno, bo per ell, Luis Carrero Blanco. Agustín Muñoz Grandes, doncs, aquest que en un moment determinat va semblar que podia ser el successor de Franco, morirà a Madrid, com dèiem, l'11 de juliol de 1970, després d'un any a l'hospital per una insuficiència cardiorrespiratòria. Els seus funerals amb gran solemnitat, el Franco per allà plorant i tot plegat. Bueno, ara, tindrà una cua, això. I és que quan el franquisme, després del franquisme, el franquisme sigui, diguem-ne, jutjat per l'Audiència Nacional de Madrid, amb el sumari que va fer el jutge Baltasar Garzón, Agustín Muñoz Grande serà un dels 35 alts càrrecs del franquisme imputats per l'Audiència Nacional Espanyola. Normalment, aquestes coses ja acaben millor, acaben bé així, no? I com que Agustín Muñoz Grandes, si alguna cosa era feixista i, per tant, li agradava bastant el color blau, mira, farem una petita broma i aquella cançó del Volare, del Domenico Modugno, us la proposo en una versió de Luis Aguiler que va substituir el Volare per De Azul Pintado de Azul, com el Agustín Muñoz Grandes. És a dir, aquí teniu, doncs, Luis Aguiler, De Azul Pintado de Azul.
Creo que un sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada, soñando, oh, oh, cantando, oh, 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 de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul y volando, volando contento, más alto en el cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía y de un raro color, mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción, soñando, oh, cantando, oh, 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 de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul. Pero este sueño tan lindo al fin terminó, cuando la luna se fue saludándole al sol. Miro tus ojos y siempre podré recordar que son azules igual que mi sueño ideal, soñando, oh, oh, cantando, oh, 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 de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul y volando, volando contento, más alto en el cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía y de un raro color, mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción, soñando, oh, oh, cantando, oh, 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 de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul. De azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul.
...12 de juliol de l'any 1880. El dia que, a Barcelona, cap i casal de Catalunya, neix el polític i abogat català Francesc Layret i Foix. De fet, era fill d'un rellotger republicà i de Ramona Foix, d'una família benestant, dintre de lo que cap, però que va haver de passar la desgràcia de que el nen patís de petit una paràlisi que li va fer perdre la mobilitat de les dues cames i va haver d'anar amb crosses durant tota la seva vida. La família, doncs, li va posar un acompanyant que l'acompanyaria fins al dia de la seva mort, el senyor Rodríguez. I el noi, doncs, com que no tenia mobilitat, doncs es va dedicar a llegir, i llegir molt. Per sort, a casa seva tenien una gran biblioteca, va aprendre català, castellà, anglès, italià, i també va anar a escola, naturalment. Als 16 anys va anar a l'aula d'estudi del Liceu Poliglot de Barcelona, on va compartir aula amb Lluís Companys. De fet, era un gran estudiant, va cursar d'una sola tacada Dret i Filosofia i ho va fer, a més, en 4 anys a la Universitat de Barcelona. Per tant, ja el tenim als 20 anys amb 2 títols a la butxaca i començant a fer coses. Què fa en Francesc Layret? Doncs funda, participa en la fundació de l'Associació Escolar Republicana i de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, és a dir, molt preocupat per la transmissió de la cultura. D'aquest Ateneu en farà ell els estatuts abans d'ingressar a la Unió Republicana el 1905, el partit que l'elegirà regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on destacarà per la seva dedicació això, a la defensa dels treballadors i, sobretot, a millorar el model d'ensenyament des del Departament d'Hisenda, on ell està adscrit. Des d'aquest departament es promou l'any 1908 un pressupost extraordinari de cultura que dotarà a la ciutat, o hauria d'haver dotat a la ciutat, d'escoles municipals gratuïtes que Layret imaginava com a mixtes, evidentment en català, i sense adoctrinament religiós, és a dir, que invertia en la cosa. El que volia classes de religió, doncs les havia de demanar. Per tant, era una escola moderna, arrenglarada amb el corrent més progressista de la pedagogia. Per això, però deia que el projecte no es va fer fins més tard perquè, tot i ser aprovat, no es va començar a executar i, per tant, a obrir el camí de la prestigiosa escola catalana fins que va arribar la Segona Guerra Republicana, la Segona República. Membre de Solidaritat Catalana, va fundar el Centre Nacionalista Republicà i la Unió Federal Nacionalista Republicana l'any 1910, mentre escrivia articles d'opinió al periòdic El Poble Català. Durant la Primera Guerra Mundial, tot i que inicialment era bastant neutral, va acabar decantant-se a favor de França. I el 1917, amb Lluís Companys, Ramon Noguer i Marcel·lí Domingo, impulsarà el Partit Republicà Català i el seu diari La Lucha, fins que el 1919 serà elegit al Congrés de Diputats, però no arribarà a prendre possessió perquè aquelles corts són dissoltes al cap de 4 dies i es convoquen unes noves eleccions que fan que ell, diguem-ne, s'aparti de la política i, per exemple, a l'any 1920 fundi a Sabadell el setmanari L'Avenir. Per què? Perquè ell té un despatx d'abogat en el qual tots els dirigents de la CNT hi porten els casos d'obrers processats. Per què? Perquè el Francesc Layret, conscient de la seva funció social, els hi fa un bon preu. Vaja, no és que els hi faci un bon preu, és que no els hi cobra honoraris. I, en canvi, fa unes defenses absolutament brillants, com, per exemple, la dels ferroviaris que van ser acomiadats per les vagues revolucionàries de l'any 17, no? I tot això fa créixer la seva popularitat i genera una mena de caldo de cultiu en el qual els anarcosindicalistes i les classes mitjanes catalanes sembla que es comencen a entendre. Clar, tot això al govern no li interessa i, sobretot, al governador civil de Barcelona, el Severiano Fernández Anido, l'home que va reprimir la vaga de la canadenca de 1919, tot i que gràcies a la CNT amb aquella vaga es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, però aquest Severiano Fernández Anido, el 30 de novembre de 1920, Diu, bueno, aquí hem de fer alguna cosa, hem de posar-hi una solució. La solució quina és? Com sabeu, arrestar 64 militants de sindicats i de partits polítics republicans d'esquerres, com ara Salvador Seguí, Lluís Companys, etc., amb la idea de portar-los al penal de la Mota de Maó a dalt del vaixell Giralda, on els confinen tots. Aquell dia, el 30 de novembre de 1920, quan en Francesc Layret sap això, doncs surt del seu domicili per anar a interessar-se pels detinguts i a veure què passa, no? I quan surt de la porta de casa seva és assaltat per quatre pistolers que estan a sou de la patronal i que li disparen un tret al front, un altre a la cara, un altre a l'aixell, bueno, és igual, a diferents parts del cos, i fugen amb vehicles privats que ja els estan esperant. En Layret és ràpidament traslladat a un dispensari on explicarà que l'esperaven a la porta de casa seva, com ratifiquen el senyor Rodríguez aquest que l'acompanyava sempre per fer-li ajuda amb les crosses, i la dona d'en Companys, que havia de, en aquell moment estava amb ell perquè havien d'anar amb una visita a la presó, precisament, no? I que l'esperava el cotxe. En Layret morirà a les 8 del vespre d'aquell mateix dia. El 2 de desembre de 1920, a les 3 de la tarda, es farà l'enterrament, es farà coincidir amb una vaga general de protesta i es convertirà el fet en un acte polític. El seguici fúnebre baixarà cap a la plaça de Catalunya i Rambla avall, cap al Paral·lel, mentre la Guàrdia Civil i l'Exèrcit carregaran contra la gent de l'enterrament, provocant la caiguda del taüt del pobre Francesc Layret per terra i desenes de ferits entre la multitud. Finalment, el fèretre serà dipositat al cementiri de Montjuïc. I no volíem donar-hi un to massa tràgic a tot això. Hem buscat una cançó, mira, allò... Com que en Layret, doncs, ell no va marxar, el van fer fora, però bueno, com que en Layret podem considerar que va marxar... Mira, vaig trobar una cançó que és de la Maritrini, i diu, i té com a títol Un hombre marxó. No té res a veure amb el fet d'en Layret, però una mica de música sempre va bé, oi? Doncs aquí teniu Maritrini, Un hombre marxó.
Marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas que van al mar, que dan al mar. Un hombre marchó. El paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad. Solo oyó la sombra envuelta en niebla, te sigo en tu caminar. Mirando hacia el mar, un hombre marchó sin nada que dar. Las palabras que pueda cantar o escribir no son bastantes para allí vi. Hombre de triste figura, porque a las aguas fuiste a vivir. Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas que dan al mar, que dan al mar. Un pobre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 de juliol del 1540, el dia que a la localitat de Tavistock, a Anglaterra, neix el corsari i explorador anglès Francis Drake, o hauríem de dir Sir Francis Drake, perquè al final la reina Elisabet I li donarà el títol de Sir. Però no ens avancem. Ell era el primogènit dels 12 fills d'un agricultor protestant, Edmund Drake, que va haver de marxar, diguem-ne, per la revolta catòlica de la seva zona, a Kent, a l'any 1549, va establir la família allà, i el noi es va començar a interessar per les aventures. De fet, als 23 anys va fer el seu primer viatge a Amèrica en una flota de vaixells. En aquell moment ja hi havia uns corsaris, pirates, digueu-li com vulguem. És dir, que s'aprofitaven de les riqueses d'Amèrica quan les enviaven cap a Espanya, diguem-ne, no? Ell va fer aquest primer viatge, ja dic, amb 23 anys, el va repetir a l'any 1568, però com que aquests vaixells també els empaitaven els espanyols, en aquest segon viatge va resultar capturat pels espanyols a Sant Juan de Ulúa, però es va aconseguir escapar i anar cap a Anglaterra. Allà va dir, bueno, doncs escolta, i per què no puc fer com fan ara, allò, establir-me, ser un emprenedor i establir-me pel meu compte? I sí, el 1572, diguem-ne, prepara la primera empresa, que serà un atac a la zona dita Tierra Firme. La Tierra Firme era una zona de Panamà on arribava la plata i l'or del Perú. Allà el desembarcaven, passaven a l'estret o passaven a l'istme de Panamà i quan arribaven al Carib, allà els embarcaven en vaixells cap a Espanya. El Drake salparà de Plymouth el 24 de maig de 1572 amb dos vaixells i 73 homes, arribarà a Panamà, farà el seu assalt particular, però com que allà el feriran, els seus homes es retiren, deixen el tresor i se'n van cap a una zona segura. Allà en Drake es recuperarà i l'any següent s'associarà amb el bucaner francès Guillaume Letestu per atacar una caravana de mules que porta carregaments d'or i de plata. Quan fan l'assalt, mentre en Drake fuig amb el botí, el Testu és capturat i executat allà mateix. Però tenen la mala pata de que quan arriben al lloc on hi havia el vaixell base, per dir-ho així, el vaixell ha desaparegut. En Drake reuneix els homes i acorden enterrar el tresor a la platja, construir una balsa, un rai, per anar fins a la nau insígnia i d'allà doncs, tornen a buscar el tresor, tornen cap a Anglaterra, on arriben el 5 d'agost del 1573. Amb tot això, la seva fama comença a ser coneguda i la reina Elisabet I li encarrega una expedició contra Espanya, però una expedició des del Pacífic, és a dir, des de la costa occidental d'Amèrica, la qual cosa vol dir que el Drake ha de preparar l'expedició, la nau mare és el Pelican i 5 naus més, i en tot això que se'n van, salpen de Plymouth, se'n van cap a Brasil, voregen Sud-amèrica, travessen l'estret de Magallanes, amb tot això van perdent homes i van enviant naus espatllades cap a casa altra vegada i es queda només amb la seva nau, el Pelican, que renomena o rebateja com a Golden Fleet. Allà el Golden Hind es dedicarà a atacar i a saquejar ports espanyols, anar quedant tresors i tirant cap al nord. tirant cap al nord, perquè el que busca el Drake és arribar al final de les possessions espanyoles. I, de fet, allà ho fa, i una mica més amunt troba un port natural on estaciona, diguem, una temporada al vaixell per recuperar-se, reclama el territori per Anglaterra i ho bateja com la Nova Albió. Però ha de tornar a Anglaterra. I per tornar a Anglaterra diu, no anirem per aquest camí, sinó que atravessarem, i ho fa, travessa el Pacífic, arriba a les Moluques, pensant-se que allà no hi haurà ningú, però ja hi troba els portuguesos i, per tant, discretament va tirant cap al Cap de Bona Esperança, puja per l'oest d'Àfrica i arriba a Plymouth el 26 de setembre de 1580, només amb un vaixell, amb 59 homes, ara, això sí, amb una quantitat de tresors acumulats, que, quan ho sap la reina Elisabet I, el 4 d'abril de 1581 es desplaça a Plymouth i en el mateix vaixell el recompensa amb els seus serveis a la corona, nomenant-lo ser i concedint-li un escut d'armes amb la llegenda allò gran comença petit. Bé, amb Francis Drake ja té prestigi, el 1581 la reina el fa alcalde de Plymouth i l'elegeix com a membre del Parlament i ell està durant un temps dedicat a la política. Però hi ha els corsaris anglesos que emprenyen la flota espanyola fan que Espanya declari la guerra a Anglaterra. I la reina Elisabet I li diu, escolta'm, has de tornar. I ell, clar, no pot dir que no. Li dona un esquadró de 21 naus i 2.000 homes i l'envia cap a Amèrica perquè incordiï allà, perquè ataqui. De fet, de camí cap a Amèrica atacarà Vigo, atacarà les illes de Cap Verd, però allà es dedicarà, doncs, mira, a enfonsar tots els barcos que trobi i a fer tot el que pugui. Atacarà la ciutat de Santo Domingo i demanarà un rescat, amb la qual cosa recollirà un tresor, ho repetirà a Cartagena d'Índies també i tornarà a Anglaterra amb tot això. Mentrestant, Felip II està preparant l'armada invencible i com que la reina i Anglaterra ja ho saben, doncs hi envien el Drake a fer un atac preventiu. Drake atacarà a Cádiz, atacarà la Corunya, la qual cosa debilitarà l'armada espanyola, l'armada invencible, i quan aquesta vagi cap a Anglaterra, doncs ajudarà també a derrotar-la. Però llavors el Drake li proposa a la reina tornar a Amèrica i conquerir Panamà, és a dir, fer que Panamà es converteixi en anglès a l'any 1595. La reina li diu que sí, però la campanya resulta un fracàs total. Entre altres coses perquè durant ella Drake emmalaltirà de disenteria i morirà el 28 de gener de 1596 a Panamà. Ja ho heu vist, no? Una vida absolutament de pirata, una vida, però de pirata protegit per la reina. No ho oblidem, tot això. I, per tant, jo volia posar aquella del Serrat, una de pirates, però trobo que no s'hi ajusta massa perquè es fixa molt amb la versió, diríem, o amb la cara a l'over, en la cara d'estimar dels pirates, que tots els pirates tenen un velero bergantín. I llavors ens hem trobat una cançó de Pablo Díaz que porta per títol Pirates i que, des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, potser casa més amb aquesta biografia, recordem, del gran pirata, gran pels anglesos, esclar, pels espanyols no tant, el gran pirata Francis Drake. Aquí teniu, doncs, Pablo Díaz, Pirates.
Con espada y con capa, navegar por los mares, ver las ondas pasar. Quiero tener un loro que se llame Bartolo, le va lo nombre y yo ensinalo a falar. A mí gusta mi mar, yo quiero navegar. A mí gusta mi mar, yo quiero navegar. Ter un galeo con las velas muy altas, en un pao más longo a bandera ondará. Tesouros en illas desertas, pasar mil aventuras en tus portos y o mar. A mí gusta mi mar, yo quiero navegar. A mí gusta mi mar, yo quiero navegar.
Piratas, 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 que somos piratas. Quiero ser pirata con espada y con capa, navegar por los mares, ver las ondas pasar. Quiero tener un loro que se chame Bartolo, le va lo nombre y lo ensinalo a falar. A mí gusta mi mar. Acompañarán, preciso mariñeiros para o galeón, y así cantamos todos juntos esta canción. A mí gusta mi mar, eu quiero navegar. A mí gusta mi mar, eu quiero navegar.
14 de juliol de l'any 1896. El dia que a la ciutat castellana de Lleó neix el sindicalista i revolucionari anarquista espanyol Buenaventura Durruti. Buenaventura Durruti és el segon dels 8 fills de Santiago Durruti, un ferroviari, que viu a la ciutat de Lleó. Els pares fan esforços per poder-lo portar, és el fill gran, per poder-lo portar a una escola amb una mica de prestigi, però quan ell té 8 anys hi ha una vaga de curtidores a l'any 1903 que arruïna la família i que, per tant, l'ha de fer anar a una escola molt més modesta. I encara, perquè quan el 1910 compleix els 14 anys, deixa d'estudiar i entra d'aprenent de mecànic al taller de Melcior Martínez, un socialista que té fama de revolucionari i que durant 2 anys li ensenyarà l'ofici de mecànic i la ideologia socialista, per ajudar a la família. Quan, a més, el Melchor creu que ell ja està preparat, diu, ara aniràs amb una bona empresa, i el passa al taller d'Antonio Migé, que és un taller especialitzat en rentadores mecàniques de mineral de les mines. Ja sabeu que allò hi ha moltes mines, no? I el nano, doncs, com que ja és torner de segona, s'afilia a la Unió Metal·lúrgica de la UGT, i per tant es fa socialista, tot i que la cosa no li dura gaire, perquè els consells de moderació que donen els dirigents socialistes no li agraden, ell és bastant més revolucionari. Però com que estem en un moment de la Primera Guerra Mundial, Espanya està declarada neutral, i per tant té tota la indústria i l'economia espanyola funcionant a ple rendiment, els sindicats diuen no meregem la perdiu, no remenem massa, perquè igual encara rebrem, intentem aprofitar-nos al màxim i tal. I això a ell no li agrada gaire. El destinen a la població de Matallana a instal·lar rentadores d'aquestes de mineral, i allà, quan un dia que els miners fan una vaga perquè el capatàs els ha maltractat, ell s'adherirà a la vaga i pararà la construcció i la instal·lació de les rentadores i tal, i per tant mostrarà el seu tarannà revolucionari. Quan torni allò, el seu cap li tirarà de les orelles, perquè diu, escolta, ha vingut la Guàrdia Civil preguntant qui eres tu i per què. Els dirigents sindicals li diuen, home, que nosaltres estem intentant fer equilibris i tu aquí fent el de llonces. I el Melchor, el seu mentor, li aconsella que agafi les cames i que emigri. Ell, de totes maneres, s'hi resisteix fins al 1917, quan la UGT organitza una vaga on Durruti participarà en una forma molt activa. La repressió de l'exèrcit, que provocarà 17 morts, 500 ferits i 2.000 empresonats sense judici, llavors sí que li farà veure que potser millor que marxi, i Durruti s'exiliarà a França. Fins al 1920 farà de mecànic a París, però acabarà sentint les notícies de com funcionen les coses a Barcelona i a Catalunya, acabarà doncs marxant cap a Barcelona, afiliant-se a la CNT, on amb Josep García Oliver i el que serà el seu íntim amic Francisco Ascaso constituiran el grup Los Solidarios, que un any més tard serà acusat de l'assassinat del cardenal Joan Soldevila com a resposta a l'assassinat fet per la patronal de Salvador Seguí, el noi del sucre. En Durruti, que la policia ja el busca, doncs fugirà cap a Argentina, Uruguai i altres llocs, preparant amb Ascaso un intent d'assassinat d'Alfons XIII que no reeixirà, però que sí que el portarà a la presó durant 6 mesos. Tornat a Barcelona i tornat a la CNT FAI, s'enfronta amb el govern d'aquell moment i es produeix al final l'esclat de la Guerra Civil el 1936 amb els fets revolucionaris de juliol a Catalunya, on ell intervé com a membre del grup Nosotros, que és un grup derivat d'aquells solidarios amb el seu amic Francisco Ascaso, que precisament en aquests incidents morirà d'un tret al pit, d'un tret feixista. Derrotat finalment el 20 de juliol de 1936, derrotat l'aixecament feixista a Barcelona, els dirigents de la CNT, que ja han aconseguit armes i tot això, s'entrevisten amb el president Companys i creen el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, que de fet és acceptat com a autoritat màxima de Catalunya i la Generalitat doncs, li consulta tot el que ha de fer. Però el Durruti ja comença a estar cansat de tot això i com que els seus ideals són els ideals, diguem-ne, anarquistes, doncs decideix passar al front, decideix deixar-se de fer política així de passadissos i tot això i anar-se'n al front. I com que Saragossa és una gran ciutat anarquista, però en aquell moment està en mans dels franquistes, doncs decideix reconquerir Saragossa i crea la famosa columna Durruti, que sortirà cap a Saragossa amb molt poques armes i artilleria, per tant, amb molt poca efectivitat, i s'haurà de conformar amb anar alliberant pobles petits on expropia la terra, la col·lectivitza, voleix la propietat privada i instaura el comunisme llibertari. Va fent-ho a diferents poblacions fins que li arriba la notícia de que a Madrid doncs, hi ha un atac molt fort dels feixistes i la columna decideix marxar cap a Madrid per ajudar a frenar l'ofensiva dels colpistes a la batalla de Madrid. Serà el 19 de novembre de 1936 quan, prop de la ciutat universitària de Madrid, que està ocupada pels feixistes, Durruti és ferit mortalment per un tret. Un tret no mai del tot aclarit. No? La versió oficial, que es difon el dia 21, al cap de dos dies, parla d'un tret disparat pels feixistes des d'un hotel a prop de la plaça de la Moncloa que el mata. Però hi ha altres versions. Hi ha qui diu que és un tret disparat accidentalment per la seva pròpia arma, un naranjero, que no té fermall de seguretat i que es pot disparar només donant-li un cop i tot això. Però, clar, els seus afins diuen que ell sempre anava amb pistola, no anava mai amb naranjero. Per tant, aquí què passa? Hi ha una discrepància. També hi han versions que diu que la bala li entra per l'esquena, amb la qual cosa és difícil que li disparés algú des del davant. Havia de ser algú del seu propi bàndol. També s'apunta a la possibilitat d'un assassinat per agents estalinistes i fins i tot per grups anarquistes rivals. Sigui com sigui, a les 4 de la matinada del dia 20 de juliol de 1935 morirà Benaventura Durruti, serà embalsamat allà a Madrid i serà transportat a Barcelona, on l'enterraran a Montjuïc després d'una marxa multitudinària pels carrers de la capital catalana. I, naturalment, havíem de buscar una cançó anarquista. Eh? I no hem trobat una versió o una cançó, més ben dit, una milonga d'uns sud-americans. Ja sabeu que aquesta tradició anarquista després Sud-amèrica va tenir bastanta, i encara la té, bastant arrelament. És una cançó d'un payador, Ariel Prat, que porta per títol Milonga social del payador anarquista. Però abans de deixar-vos amb aquest elogi de l'anarquisme, deixeu-me que acomiadi el programa d'avui junt amb el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez. Agraïm-vos la vostra escolta i esperant tornar-vos a trobar aquí la setmana vinent. Mentrestant, doncs, aquí teniu Ariel Prat, Milonga social del payador anarquista.
Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierran sin codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faure, los Kropotkin y Proudhon. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.